Salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, 12:07 minuts. Salutacions de Sheila Healy, de seguida, bé, de seguida no ho sabem perquè encara tenim a la nostra companya Núria Gotarris cobrant aquesta informació de la jornada. S'està presentant un nou cicle d'òpera, un nou cicle musical de lírica a les instal·lacions de Caixa Rural, així que només acabi aquesta roda també tindrem per ací a la nostra companya Núria Gotarris en un programa en el que, com sempre, tindrem moltes veus protagonistes. Ara repassem aquestes persones que ens faran companyia fins les dues, però com sempre, aquest apunt meteorològic avui és els clars, no s'esperen precipitacions, així com tampoc el cap de setmana, ja ens avancem, només alguna probabilitat diumenge durant tot el dia. Però com dèiem, avui demà, per exemple, cels clars, no hi ha opció de pluja, termòmetres avui entre 5 de mínima, 16 de màxima i demà, està previst que augmenten de forma significativa les màximes perquè, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podrem arribar als 21 de màxima, així que ho tinguem en compte que demà la situació pot canviar una miqueta, especialment en aquesta franja diurna amb temperatures que en les primeres hores, no, o prop del migdia, poden arribar als 20-21 graus. I ara sí, anem a repassar els convidats que faran possible el nostre programa protagonista d'avui. En aquest cas parlarem amb un dels ponents que aquesta vesprada parlarà dins del cicle Conferències Blanques de la Renda Bàsica. Ens referim al sociòleg, també professor de la Universitat de Barcelona, David Casassas. Ell ens explicarà el punt de vista que té ell, també altra gent, no?, dins d'una corrent que defensa aquesta renda bàsica universal, que segons els paràmetres que defensen és totalment possible, inclús també segons alguns estudis podria estalviar diners a l'Estat i també aconseguiria, no?, un dels objectius fonamentals és que la gent tinguera més llibertat, també poder optar a treballs amb unes condicions més dignes i tot això revertiria en una millora de la societat. Doncs d'aquest assumpte en parlarem avui, però també en tindrem altres. Estem vivint les festes fundacionals ací a Vila-real i també una d'aquestes propostes del programa és la presentació de les sales permanents al Museu de la Ciutat, així que avui tindrem el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, ens parlarà una miqueta de com estan anant aquestes festes fundacionals i també com a responsable de museus ens contarà una mica quin és el projecte que es vol ficar a terme i que es presentarà demà també dins d'aquest programa, com hem dit, de les festes fundacionals, el 745 aniversari de la Fundació de Vila-real. Això serà la primera part del programa perquè a segona rebrem la visita del director de l'òpera Bienaventurado Pascual. L'altre dia vam tindre els seus creadors, a Jacinto Heredia i Rafael Beltrán. Doncs avui ens visitarà Pepe Gil, ell és el director, com hem dit, d'aquesta òpera i estarà acompanyat per alguns dels tenors, sopranos, que donaran i ficaran veu i també representants d'altres formacions musicals que estan implicats en aquest projecte, ja és l'Orquestra Sopa Música o, per exemple, Ercor Tutte Voci. Doncs amb ells estarem. A partir de la 1:20 es contaran detalls de com està anant aquesta preparació de l'òpera que s'estrena aquest cap de setmana amb una doble funció, dissabte i diumenge a partir de les 7:30 a l'Auditori Municipal. I tancarem també el programa d'avui parlant amb la coordinadora de Vox a Vila-real, Irene Herrero. Ens donarà més detalls de la seva formació i també una miqueta de la tasca que duen o volen dur a terme així a la localitat. Doncs a més estarem i també, com sempre, repàs de l'actualitat provincial i local. Coneixem més detalls aquesta roda de premsa que s'està duent a terme a hores d'ara respecte al nou concert de Lírica i també, per exemple, el portaveu de l'equip de govern, Javier Serralbo, que ha criticat a Ciutadans perquè assegura vol llevar l'autobús urbà gratuït i diu i lamenta que des de Ciutadans lamenten la tasca dels tècnics respecte a les xifres que va donar l'equip de govern d'ús d'aquest servei, del groguet que és en el que se li ha ficat aquest bus urbà gratuït. Doncs bé, aquests són els assumptes que tindrem avui. Anem a fer també el repàs habitual per aquests assumptes que són tendència a hores d'ara a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs què tenim a Twitter? Es parla de Santi Vila, relacionat amb el judici pel procés, declaracions que destaca el País. Yo formé parte de los políticos que interlocutaron con altos dirigentes del PSOE y con otros dirigentes del gobierno de España que en contra de lo que se publica tenían un alto interés en evitar el choque de trenes. También, paraules de Santi Vila en aquest judici, para mí ya no era un referéndum ilegal, era una gran movilización política, incluso también digo que hasta el último minuto intentamos transaccionar con el gobierno de España algún tipo de paren máquinas. Doncs bé, aquestes són les declaracions que s'estan destacant i també es parla de vaga general 21F. La vaga general a Catalunya va començar amb alguns talls de carreteres i els Mossos que han detès a una persona. Aquestes són informacions que es destaquen i també gent que critica les dures càrregues dels Mossos d'Esquadra, per exemple a Terrassa, per tal de desbloquejar a la gent que estava en la C58 tallant aquestes vies. Doncs bé, es parla avui també d'aquesta vaga general del 21F a Catalunya, però en tenim més assumptes. Anem a mirar Dia de la Llengua Materna. Avui és aquesta la commemoració. També des de la UNESCO, no?, que reivindiquen aquesta jornada i també diuen, no?, que es vol que aquest dia siga l'altaveu de que les xarxes són un moment també per a reivindicar la importància de diferents idiomes, no?, per exemple diuen del l'andalú a la vida de milers de ciutadans d'Andalusia, però també per exemple així en aquesta terra doncs el valencià, no?, que també és la que tenim així, aquesta llengua materna. Una jornada que va instaurar la UNESCO amb l'objectiu de promoure el multilingüisme i la diversitat cultural. A més, aquest 2019 és l'any internacional de les llengües indígenes i per això aquest dia es dedica a les llengües indígenes com a factor de desenvolupament i pau. Doncs bé, també avui aquesta efemèride que es cola en el rànquing dels temes més parlats, però en tenim altres, es parla de futbol. En aquest cas, 5 Champions és aquesta etiqueta. Es diu, no?, durant el partit, insults, càntics, Cristiano Ronaldo va obrir la mà per a recordar als aficionats de l'Atleti quantes Champions League ha guanyat en la seva trajectòria. 5 Champions tinc jo i 0 l'Atlético. Doncs bé, aquestes són també altres de les polèmiques d'aquesta jornada en la que també es parla d'assumptes més seriosos com és la pobresa infantil. En aquest cas es parla, per exemple, des del Partit Socialista que ha impulsat també aquesta línia de debat. És una urgència erradicar quan abans millor, un compromís que reforça, diuen, des del comissionat amb accions com el programa Beca o la cimera empresarial contra la pobresa infantil. infantil. Doncs bé, aquesta és una de les notícies, ja que, per exemple, es diu des de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil que a Espanya existís una taxa de pobresa infantil molt major del que correspondria pel seu PIB per càpita. Diuen, assenyalen, això és una anomalia. Per això també es parla avui i es fa una crida des del govern per tal de fer una aliança del país contra la pobresa infantil. Doncs bé, que servisca no només per a parlar-ne avui d'aquest assumpte, sinó per a que es prenguin mesures serioses i efectives. I també, per exemple, ja per últim, parlem d'una notícia que es publicava durant aquest matí, i és que s'ha detès el cap de voluntaris de protecció civil a Ramales de la Victòria, Cantàbria, per suposadament ser el causant de l'incendi forestal que es va produir a la serra de la Alcomba. Així que també per això es parla avui de protecció civil, per suposadament ser el cap dels voluntaris de protecció civil a Cantàbria, l'autor d'un dels incendis que estan afectant aquesta comunitat a Cantàbria durant aquests dies. Doncs bé, repassats els principals assumptes, avui veiem ja prou diversitat en els temes, en les temàtiques. Ens quedem, anem a fer una pausa, en 12 de 7 de seguida, notícies curioses.
Sempre Rápid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rápid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Divuitena jornada de portes obertes sobre emergències i seguretat a Vila-real. El 23 de febrer a l'Avinguda Europa a partir de les 10 hores podràs gaudir de les exhibicions i tallers que han preparat des de Protecció Civil, Policia Local, Unitat Militar d'Emergències, Bombers, Guàrdia Civil, AEMET o el 112, entre d'altres. Aquest dissabte 23, Vila-real avança en emergències i seguretat. Ajuntament de Vila-real.
El Villarreal es una de las joyas de nuestro pueblo. Con cariño y voluntad puede lucir toda una vida. Joyería Lola Álvaro, al lado de nuestro equipo. Endavant Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Una pasión!
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és, soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Cent anys de vivències. 100 anys creixent en Vila-real. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióccaixarural.org. Caixa Rural Vila-real i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
Supermercado Caix Domèstic. Más de 1000 metros cuadrados en productos de droguería y alimentación. Especialistas en charcutería y carnicería al corte. Supermercados Caix Domèstic para toda la familia. En Avenida Italia, Vila Center. Caix Domèstic no son ofertas, son nuestros precios.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve.
12 i 20, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant de tres vaques que van irrompre a un supermercat de Hong Kong i van arrasar amb els aliments que van topetar al seu pas. L'incident va quedar registrat per un testic que va gravar les imatges al supermercat de Muiguo, aquest país asiàtic. En les imatges es pot veure com els animals degusten fruites i vegetals davant els clients que no hi siguen del seu estat de sobte. Un dels responsables del local va assegurar en declaracions a un mitjà de comunicació local que els animals van abandonar el recinte pel seu propi compte quan van acabar de menjar, ja quan tenien la panxa plena, doncs no tenien més que fer i van eixir. I també va afegir que l'incident ha estat denunciat davant les autoritats. I parlem ara d'un altre centre comercial, en aquest cas un de Perú, perquè ha establert un nou rècord Guinness al fabricar uns pantalons vaquers del tamany d'un edifici de 22 altures, de 22 plantes. La prenda va ser exhibida al centre comercial del sur en San Juan de Miraflores. Per a la seva confecció han treballat 50 persones durant 6 mesos. Els pantalons tenen unes mides increïbles, més de 65 metres de llarg per uns 43 d'ample i el pes tampoc és lleuger, 6 tones, ni més ni menys. Guinness els ha certificat com els pantalons més grans del món. I anem a parlar ara d'una casualitat que ha desenvolupat una gran atracció, inclús ha creat una parella. Peter McTaggart, un exguarda de seguretat de 46 anys d'origen britànic, va conèixer a Mary, de 60, l'any 2003, quan li va enviar alguns missatges de text al seu mòbil pensant que era el de la seva dona. Després de rebre 3 SMS d'un desconegut, Mary, que també estava casada en aquest moment, va respondre amb altre i va avisar a l'enviador, no, a McTaggart, que sabia com fos de telèfon, que no era la persona a la que li havien d'arribar els missatges. Però entre ells va sorgir alguna coseta i van continuar escrivint-se. En els seus missatges, els desconeguts es sinceraven i van començar a parlar dels problemes que cadascú tenia en les seues parelles. Segons la dona, que ho va explicar al diari The Mirror, van xerrar respecte el que s'estava succeint en les seues vides i finalment van poder parlar sobre les relacions que tenien en aquest moment. Va resultar que Peter tenia els mateixos problemes en la seva relació i que realment l'un i l'altre s'usaven com a columna vertebral. Finalment, després d'un any de missatges, Peter va viatjar des de Bolton, a Lancashire, fins a Newcastle per a conèixer a Mary en persona. Tot i la inusual forma de conèixer-se i la diferència d'edat, uns 14 anys, l'amor va sorgir i finalment es van casar. Va ser el destí el que ens va unir, va dir Mary. Quan vaig rebre per primera vegada els missatges de Peter, simplement els vaig ignorar, no tenia idea de qui era, va continuar la dona en les seues declaracions, tot i que finalment no va importar i van tindre una relació que ha conclòs en aquest matrimoni. I parlem ara d'un avanç tecnològic. Una empresa de Nord-Amèrica ha dissenyat un robot que pot desinfectar qualsevol habitació mitjançant l'ús de raigs ultravioleta. Tam Yang i Cecilia Xu, dos emprenedors estadounidens, han desenvolupat el CleanSpot, un autòmata de reduïdes dimensions que neteja tot allò que se li fica al seu camí, ja siguen llençols, un vàter i també altre tipus d'aparells com un secador o un comandament a distància de televisió. L'aparell té un preu de 299 euros i les seues mides 13 centímetres de diàmetre i no mesura més de 3 d'alt. Anem a parlar d'una notícia curiosa que no és la primera vegada que es parla al món, però sí ha generat certa polèmica. Una ONG, Safe Haven Baby Boxes, és una organització que té com a objectiu rescatar bebès abandonats i evitar així que la vida de molts d'ells acabi de forma prematura. Amb aquesta iniciativa, han ficat una espècie de caixes per a que puguen deixar als xiquets que no vol la seva família. Es vol que els pares que tinguen bebès no desitjats els puguen deixar en aquestes bústies amb la seguretat de que seran rescatats. Aquestes caixes per a bebès estan dotades de reguladors de temperatura i sensors intel·ligents. D'aquesta forma, quan algú deposita un xiquet, un bebè, sona una alarma silenciosa que alerta els serveis d'emergència que permet que la criatura siga rescatada en menys de 5 minuts, segons explicaven a la BBC. En aquest cas, la portaveu de l'associació, Priscilla Pruitt, explica que l'abandonament de nadons és un problema als Estats Units i que es dona especialment en joves que tenen embarassos no desitjats. Normalment, explica Pruitt, aquests joves donen a llum a soles sense contar a ningú i acaben deixant els bebès. La ONG vol així aprofitar una llacuna en la llei estatunidenca. El país no permet abandonar bebès, però existeix la llei Safe Haven, en la que permet que si el bebè és entregat a algú en mà o es deixa en un lloc segur, es pugui fer sense problemes. Calcula que uns 131 nadons han estat entregats amb aquest procediment des de que va començar-se a utilitzar l'any 2004. La fundadora de la ONG, Mònica Kelsey, va ser un bebè abandonat i assegura que l'objectiu d'aquesta iniciativa és salvar vides i evitar que les dones abandonen els nadons o avorten. I parlem ja, per últim, de l'excés de velocitat que va fer que un home arribara a ser multat el mateix dia dues vegades. Els fets van tenir lloc el dia de Sant Valentí. El 14 de febrer, a Catalunya, on els Mossos d'Esquadra van caçar a l'imprudent conductor superant en excés la velocitat màxima permesa. Segons La Vanguardia, la primera vegada que el van sancionar va ser en el punt quilomètric 160,5 de Santa Maria d'Oló, quan circulava a 153 km/h en un tram de velocitat màxima 120. Quasi 30 km després, a la carretera que passa per Espinelves, va tornar a ser captat pisant l'accelerador de més. En aquest cas, circulava a 150 km/h en aquest tram, com havíem dit, de màxima 120. Així que ja veiem, doble castig per anar més ràpid del que toca. Així arribem a les 12:28, una pausa de seguida. Anem amb el primer dels convidats, parlem amb el sociòleg David Casas respecte la conferència blanca organitzada aquesta vesprada, en la que es parlarà de la renda bàsica universal. Yo sueño contigo.
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? En Calzat Josep, remate final con precios increíbles. Ven y aprovecha nuestras ofertas de escándalo, límite 28 de febrero. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calzat Josep, calle Ramón Cajal 1 de Villarreal.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una: Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Charter Villarreal a su servicio todos los días del año y también dando su apoyo al Villarreal Club de Fútbol en cada paso. Endavant Villarreal.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Molt bé.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una vegada més ens apropem a la proposta que es realitza des del cicle Conferències Blanques. En aquest cas, sota el títol La renda bàsica pot tornar-nos la llibertat. Tenim amb nosaltres a un dels ponents de la conferència que tindrà lloc, com és habitual, al saló, a la sala d'actes de la UNED a Vila-real, aquesta vesprada a partir de les 7. I saludem ja a David Casasas, és doctor en Sociologia, professor de la Universitat de Barcelona, escriptor i també vicepresident de la xarxa de la renda bàsica. David, molt bon dia, buenos días.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, estem parlant d'un concepte que és cert que des de ja fa uns quants anys està, no?, en el panorama social, en la societat parlant-se, però que igual alguna persona encara té algun dubte respecte a què és, no? Així que t'agrairia, no?, si en primer lloc ens pogueres fer una contextualització de què suposa la renda bàsica.
A veure, la renda bàsica té una definició ben senzilla, i després hi ha debats complicats i llargs, però la definició és ben senzilla. La renda bàsica és una prestació monetària, és a dir, és cash, pagada, és a dir, equivalent al llindar de la pobresa o, si voleu, al salari mínim interprofessional, és a dir, cal cobrir les necessitats bàsiques de la gent, per tant, estem parlant doncs, d'uns 700 euros o quelcom similar, d'acord amb tres principis. Això es paga d'acord amb tres principis. Principi d'universalitat, tothom ho rep. Principi d'incondicionalitat, tothom ho rep al marge de qualsevol circumstància que acompanyi la nostra existència, altres fonts d'ingressos, formes de convivència, etc. I tercer principi, individualitat. Això ho rebem els individus, homes i dones pel sol fet de ser ciutadans, no les llars. S'ha d'afegir, òbviament, que els que més tenen ho reben perquè tenen dret a aquest dret, com tenen dret a anar a un hospital públic, si és que hi van, qui més té, però al final de l'any acaben pagant molt més per finançar aquesta, o més per finançar aquesta política que allò que reben, és a dir, que 700 per 12, no? Per tant, a més també s'hauria d'afegir que això està finançat de manera tal que queda integrat al sistema impositiu, amb la qual cosa tothom, sense excepcions, rep 700 euros cada mes, 700 per 12, però al final de l'any, òbviament, doncs, si hi ha un sistema impositiu correcte i funciona, i no hi ha evasió ni elusió, etc., doncs qui més té és qui ajuda a finançar aquesta política, com qualsevol política pública que es pugui fer.
Uh-huh. Dit així, no? Dit així, sembla relativament senzill, però això a la pràctica com es fa? No sabem si seria un aspecte deficitari per a l'Estat, si els estudis, no? Perquè sabem que hi ha diferents propostes de com sufragar, no?, aquesta renta. I serien en xifres roges per a l'Estat, s'autoabastiria, no?, amb els impostos també de la gent més rica?
Mm-hmm. Clar, a veure, és que aquí podem entrar en dos marcs conceptuals, no? Per una banda, el marc de la gran Angela Merkel, amb tota la simpatia personal, política no, però jo no li tinc massa, sí. Però vull dir, segur que és una senyora molt digna. Però vull entrar en el marc conceptual de l'Angela Merkel, no hi ha diners, l'Angela Merkel i de tantíssima gent més, no? No hi ha recursos, és impossible, o la Thatcher, no? No hi ha alternativa, és lo que hi ha i Virgencita que me quede como estoy. O podríem entrar en un altre marc, que a mi em sembla molt més interessant, que és un marc d'anàlisi molt més polític, que passa per dir, escolta'm, parlem-ne entre tots i totes de quines necessitats tenim, i a partir d'aquí sabem que hi ha riquesa, aixequem aquells sistemes impositius, tot lo debatibles que puguin arribar a ser, que ens permetin redistribuir els recursos materials i, no només, i de molts tipus, redistribuir els recursos que realment cal que es redistribueixin per cobrir les necessitats, no? O sigui, en aquest sentit hi ha molts estudis de finançament. Jo crec que un dels més interessants és un que està fet aquí al Regne d'Espanya per Arcarons, Reventós i Torrents, que són tres economistes que ho han treballat molt bé, que és un estudi que es basa només en l'IRPF, però no proposa l'IRPF a seques, és a dir, senzillament és un estudi molt pedagògic que demostra que només amb una reforma de l'IRPF i sense tocar ni un euro de l'estat del benestar, que no s'hauria de retallar, sinó que més aviat s'hauria de millorar, ja es podria finançar una renda bàsica al Regne d'Espanya. No? Òbviament, tant aquests autors com jo mateix, com la majoria de la gent que proposa la renda bàsica, estem a favor de tocar i de recórrer a diverses figures impositives, no? Uh-huh. Patrimoni, societats, no sé, s'hauria de veure, la famosa taxa Tobin, també hi ha gent que ha dit que es podria finançar una renda bàsica a través d'un impost a les transaccions financeres. O sigui, hi ha tota una varietat molt àmplia de mecanismes, no per collar els rics, els rics ningú li tema ni perquè siguin rics, sinó senzillament per socialitzar part de la riquesa, sobretot sabent que la riquesa no és quelcom que es produeixi privadament. La riquesa és quelcom que molt sovint és el resultat d'esforços col·lectius i després és apropiat privadament, no? Doncs bé, això que anomenem riquesa, repartim-ho de manera tal que la gent tingui, doncs, les necessitats cobertes i, a partir d'aquí, major llibertat per emprendre vides més pròpies, més desitjades, no? Aquesta és la idea de fons del que expliquem o del que proposem amb la renda bàsica.
En aquest cas, feies menció a diferents aspectes relacionats en l'estat de benestar. Això no es tocaria, no? Crec que n'hi ha altres propostes, no? Mencionaves alguna neoliberal en alguna entrevista que sí que potser diuen, val, jo et puc donar la renda, però et lleve la resta de drets que tens ara. Suposem que des del prisma que defenseu, o que defenses també, David, en aquest cas, tot és compatible o tot és perfectament possible.
Sí, a veure, jo no estic dient que estiguem en els mundos de Yupi i que tot encaixa a la perfecció. Òbviament que cal fer esforços fiscals, cal fer esforços a l'hora de pensar paquets de mesures, però sí, el que estàs dient és molt important. Cal anar molt de compte davant de, no massa gent, però gent significativa. De fet, la renda bàsica s'ha discutit ni més ni menys que el foro de Davos, no? Bé, la gent que aporta la renda bàsica al foro de Davos molt probablement el que estigui pensant és, bé, si hi ha automatització, perdem capacitat de consum per part de molta gent que era la cuneta, fem una cosa, desmantelem l'estat del benestar i donem quatre cacauets en forma de renda bàsica. Bé, jo estic totalment en contra d'una renda bàsica d'aquest tipus. Per si em permets dir així també una miqueta gràficament, de forma una mica tonta, nosaltres sabem que el capitalisme ha funcionat a través de processos massius de despossessió de molts recursos, de despossessió de terres, de despossessió d'aigua, de despossessió de recursos minerals, de despossessió també de nous recursos com l'accés a internet, de despossessió de patents en biotecnologia i de despossessió de renda. Doncs bé, jo entenc la renda bàsica com un dels quesitos, aquesta era la formulació estúpida, o tonteta, com un dels quesitos del trivial, no? una de les parts de tot un paquet de mesures que ha de ser ben ampli, que ha d'incloure educació, sanitat, públiques, de qualitat, ha d'incloure l'habitatge, cures, i ha d'incloure rendes, tots ells, i altres coses, concebuts en clau incondicional, no? Perquè només quan tenim recursos incondicionals podem negociar una vida pròpia, podem dir, no, així no volem viure, així no volem treballar, però això potser sí, i per tant podem desfermar totes les energies, diguem, productives i reproductives també, que és molt important, i les formes de convivència i les formes de producció, diguem, que voldríem tirar endavant i que avui no podem tirar endavant, no? Però com tu deies al principi, m'he enrotllat molt, com tu deies al principi, perquè això sigui així, la renda bàsica no l'hem de presentar com la panacea única que ho resol tot, sinó com part d'un paquet de mesures ampli que ens ajudi a contradir aquesta dinàmica desposseïdora del capitalisme que es manifesta a moltes esferes de les nostres vides, no?
Dit així, suposem que és molt complicat que n'hi hagi acord i que es traga endavant perquè n'hi ha molts interessos i també potser no els interessa als que estan dalt, no? Als que manen que la societat tingui aquesta llibertat, no? Perquè ja els va bé que siguem una massa més o menys maleable.
Clar, la renda bàsica no és una proposta que acabi amb el capitalisme de cop i volta, o sigui, d'un plomazo, i amb el patriarcat, i amb el canvi climàtic, i amb tot plegat. Evidentment que no és així. Estaríem bojos si estiguéssim dient aquestes coses. Però sí que toca una cosa fonamental del capitalisme. El principal mecanisme disciplinador del capitalisme és la despossessió, i com a conseqüència d'aquesta despossessió, l'obligatorietat de que tots i totes passem pels mercats de treball amb les condicions que avui en dia hi ha els mercats de treball, doncs, capitalistes, no? que tots sabem quines són. A vegades més amables, no sempre és una salvatjada, però molt sovint una autèntica salvatjada, no? I molt precària, etc. Clar, jo tampoc estic pensant que aquí hi hagi una mà negra i grans conspiracions, però sí que hi ha gent que, bueno, viu i viu bé del fet que aquests mercats de treball tinguin l'estructura que tenen i hi hagi una estructura d'incentius que faci que la gent els hi faci cua a la porta de les seves empreses, per salvar la vida com sigui, no? Bé, clar, aquesta gent, òbviament, com qualsevol proposta, qualsevol proposta que implica tocar el repartiment de recursos és conflictiva, perquè estem intentant equilibrar poders de negociació, no? Per tant, sí que hi hauria, és dable pensar, és possible que té tot el sentit que pensem que hi haurà gent que li semblarà que es perden privilegis, però és que hem de pensar també en l'altra part del joc, no? Hi ha moltíssima gent que avui està dient que sí, moltíssima gent, i cada vegada més gent jove se n'adona que aquesta vida serà això i mostra que aquest estil de vida no el vola, no? Molta gent que ha de dir que sí a acords, que no són acords, són imposicions que res tenen a veure amb el que desitgen per les seves vides, no? Vivim en un món amb molta por, i després acabem votant a Vox i odiant a qui no hauríem d'odiar, amb molta por, i aquesta por doncs es pot consolidar o bé es pot anar transformant en l'esperança de poder aixecar i tirar endavant projectes de vida propis, no? Doncs bé, sí, òbviament aquí, o sigui, aquesta proposta pot generar conflicte, sí, de cara, o sigui, front als grans poders que operen als mercats de treball, uh-huh, però hi ha moltíssima gent que, sense deixar la iniciativa privada, sense deixar els mercats, sense deixar, diguem-ne, d'operar com avui veiem que operem, doncs podríem veure que en la renda bàsica hi ha l'oportunitat de tirar endavant doncs projectes propis com a cooperativistes, també com a empresaris, petits i mitjans empresaris, que els hi costa moltíssim tirar endavant el seu negoci, perquè senzillament els mercats sabem que estan dominats per uns pocs, no? Són cotos privados de caza, no? Doncs sí, el que tu apuntes és totalment cert. Això, com qualsevol proposta, insisteixo, que empoderi incondicionalment a la gent, com un hospital públic, és conflictiu. O sigui, la dreta, històricament, s'ha oposat a tot. S'ha oposat al subsidi d'atur, perquè alimentarà paràsits, s'ha oposat a l'estat de benestar, perquè això adorm la iniciativa privada. Sí, és a dir, la renda bàsica ve a ser una política més que segurament no serà massa ben vista, o no és ben vista, després ja ens ha arribat aquesta notícia, no és ben vista per segons quins sectors que tendeixen a veure que o en prenen ells o no en pren ningú. Uh-huh. Doncs no, la idea és que tots i totes puguem emprendre vides productives i reproductives de moltes menes i a la nostra manera, no? Uh-huh. Sí, això pot fer por a certs sectors socials, però bueno, la vida és conflictiva i s'ha d'entomar així, això. Uh-huh. Em temo que és el que hi ha.
Clar, algú pot estar pensant, bé, si cada mes reps al teu compte, al banc, 700 euros, igual no ho treballes, i n'hi haurà alguns treballs que igual no són els més dignes o no són les millors condicions, però s'han de fer. Per exemple, la neteja, que no sempre ha de ser agradable. Ai, què passa, no? Si ningú volguera fer certs treballs, com es fa? Perquè també és necessari.
Clar, i tant. Hi ha hagut gent que ho ha estudiat amb calma, tot això, i la conseqüència més immediata d'això és que si la gent es nega a treballar en el que alguns han anomenat treballs de merda, que n'hi ha molts, si tothom s'hi nega, doncs segurament el que hauríem de fer, bueno, una opció és automatitzar-los, però l'altra opció és pagar uns salaris més alts. És a dir, podria haver-hi una tendència a l'alça dels salaris de les tasques més desagradables. És això un problema? A mi em sembla que és una gran virtut. En qualsevol cas, si tothom s'hi negués, sempre es poden automatitzar, i si fins i tot així tothom s'hi nega, bé, tindrem un problema molt important, però fixa't que aquest problema ja el tenim avui. És a dir, avui tothom es nega a fer, perdó, a ningú li agrada fer les tasques desagradables, però hem trobat una solució. Uh-huh. La solució que hem trobat avui és que desposseïm la gran majoria, i aquesta gran majoria, desesperada, es veu obligada a fer les tasques més desagradables. És una solució molt eficaç, però me diria molt bàrbara el problema que tu em planteges. Segurament tindríem una solució més interessant si diguéssim, escolteu, ens hem de seure tots i totes, també els que viuen als barris benestants i òbviament han descartat de per vida realitzar les tasques més desagradables, per pensar tots i totes com a societat què fem amb les tasques suposadament més desagradables. Uh-huh. Bé, si s'obre un debat societari d'aquesta mena, a mi em sembla que tenim un problema de coordinació important, però és un problema que millor donaria el que fos per tenir-lo. Perquè avui en dia ja el tenim, però el tenim formulat d'una altra manera, que és tenim una pistola que apunta directament sempre als mateixos. Escolta, vostè va a fer les feines desagradables desagradables o va a fer les feines desagradables. No té alternativa, vostè. Uh-huh. A mi em sembla que si ens podem buscar problemes molt més feliços que els problemes que tenim avui, no? que és que hi ha gent que està obligada a fer-les. No? Dit això, jo crec que el més probable en molts casos és que hi hagi processos d'automatització i sobretot, que hi hagi increments de salaris d'aquestes feines o decrements d'hores de treball. És a dir, si tu m'ofereixes, Sheila, a mi una feina que és insuportable, jo et puc dir, bueno, mira, escolta'm, o insuportable, una feina que no em reporta cap mena d'autoralització, et puc dir, home, doncs allò que 40 hores a la setmana, què tal si fem 4 hores al dia, 4 per 5, 20, 20 hores a la setmana i em pagues el salari hora una miqueta més alt. Si és així, doncs potser sí. Clar, tu perdràs beneficis, però bueno, segurament tots guanyarem en dignitat, no? Bé, per aquí va la cosa, no? Equilibrar posicions de negociació. La llibertat té molt a veure amb el poder de negociació i el títol, perdona que m'enrotlli, ja acabo ja, eh? El títol del llibre que presentarem aquesta tarda és Libertat Incondicional. I va per aquí, és a dir, no pot ser que la llibertat de la gent sigui condicionada a aquests atzars socials. La llibertat ha de ser incondicional, tots hem de poder accedir a graus rellevants de llibertat i per gaudir de llibertat necessitem recursos incondicionals, no? Renda i hospitals i escoles i universitats i serveis de cures i habitatge, etc. Per aquí va la cançó del que plantejaré aquesta tarda.
I sí que finalment, David, podem considerar que seria més un aspecte de voluntat, perquè crec que inclús alguns estudis que s'han fet o algunes valoracions parlen d'un estalvi per a les arques estatals de 90.000 milions d'euros, que es diu molt pronte, però que inclús es podria estalviar.
Bueno, això forma part d'alguns models de finançament que sí que diuen que en el cas d'Espanya, clar, tu pensa que no toquem ni un euro de l'estat del benestar, però el que sí que fem és eliminar les prestacions monetàries de quantitat inferior a la renda bàsica, no?
Sí.
Per tant, aquí hi ha una part d'estalvis i totes les prestacions monetàries queden refoses en una sola prestació monetària, és a dir, si jo estic cobrant, jo què sé, una cosa d'orfandat o una cosa un subsidi perquè tinc una diversitat funcional o estic a l'atur o una pensió del tipus que sigui, doncs tot això queda refós en una única prestació d'aquests 700 euros o 800 o els que hagin de ser, no? Això és un debat que s'ha d'acabar concretant. Per tant, bé, òbviament, si hi havia pensions contributives superiors a aquesta quantitat, es complementaria, perquè la gent que ha contribuït, òbviament, ha de poder rebre tot allò que havia aportat, no? Però clar, totes aquelles prestacions monetàries inferiors a la quantitat, doncs queden eliminades, a la quantitat de la renda bàsica, queden eliminades i tots i totes, de la cuna a la tumba, que deia aquell, rebem cada mes una única prestació. En aquest sentit hi ha estalvi per això, i també hi ha estalvi en termes de costos administratius, perquè tu saps que els subsidis condicionats, que siguem pobres o estiguem malalts o el que sigui, impliquen dosis ingents d'un exèrcit de gent i de mecanismes per comprovar que realment estem en les condicions que hem de complir per poder percebre la prestació, no? Bé, amb una renda bàsica, com que és incondicional i universal, doncs aquests costos administratius també desapareixen, no? De totes formes, la renda bàsica no està només per estalviar. La renda bàsica està, insisteixo, per alliberar el potencial de creació de vida i de món i de societat que tots i totes portem a sobre, no? I que no tots i totes podem treure de dintre.
Doncs esperem que també aquest plantejament, avui hem fet ara una xicoteta pinzellada, doncs pugui servir, i suposem que aquesta vesprada s'ampliarà, no? O ampliareu els conceptes i atendreu qualsevol dubte que pugui tindre la gent, no? Els assistents a aquesta ponència.
Aquesta és la idea, i tant. És fantàstic que la UNED d'aquí de Villarreal ens hagi organitzat aquest acte, i sí, home, estarem disposadíssims a debatre-ho durant temps. Crec que comptem amb bastanta estona i, per tant, doncs podrem debatre tant com faci falta.
Doncs, David Casasas, moltíssimes gràcies, i recordar aquesta vespada al Saló d'Actes de la UNED a partir de les 7, un debat respecte a la renda bàsica. Moltíssimes gràcies, i a veure com avança aquesta, amb que ara igual no està molt en l'agenda dels polítics, igual no els interessa, però tant de bo tornar a aparèixer.
Bueno, els hi comença a interessar, i si hi ha petites entrevistes com aquestes, doncs encara ajuda més, és a dir, que t'ho agraeixo molt també a tu i a vosaltres.
Un plaer, David, parlem prompte.
Igualment. Adéu, adéu.
Fins el proper 17 de març, 13 edició de la Ruta de la Tapa a Vila-real. De dijous a diumenge, 26 bars i restaurants t'ofereixen els aperitius més innovadors i saborosos. Participa en la 13a edició de la Ruta de la Tapa solidària amb l'UDME i entra en el sorteig de sopars i regals. Més informació al web rutadelatapa.vilareal.es. Regidoria de Turisme. Junts, Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Sóc Néstor, de l'Immobiliària Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant, Vila-real.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem. Y también en Canem puedes encargar ya la lista de comunión para tus hijos. Canem, tu tienda de ropa en Nules y Vila-real o en www.canem.es.
¡Paco!
¡Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
¡Paco, que te traen la comida de McDonald's!
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. En Big Mader Arbo encontrarás tu ropa laboral con asesoramiento personalizado a un precio espectacular. Big Mader Arbo, Avenida Pío 1255, Vila-real.
Auto Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen en Vila-real. Auto Vila-real, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Vila-real, tu concesionario oficial Volkswagen.
Agricultor, Roundup Ultra Plus, más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus, ahora menos de 3 euros el litro el segundo envase, distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Vila-real, bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
18a Jornada de Portes Obertes sobre Emergències i Seguretat a Vila-real. El 23 de febrer a l'Avinguda Europa a partir de les 10 hores podràs gaudir de les exhibicions i tallers que han preparat des de Protecció Civil, Policia Local, Unitat Militar d'Emergències, Bombers, Guàrdia Civil, AEMET o el 112, entre d'altres. Aquest dissabte 23, Vila-real avança en Emergències i Seguretat. Ajuntament de Vila-real.
¡Uy! ¡Vamos, Vila-real! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Vila-real y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Projecte Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és: soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Supermercado Caix Domèstic. Más de 1000 metros cuadrados en productos de droguería y alimentación. Especialistas en charcutería y carnicería al corte. Supermercados Caix Domèstic, para toda la familia. En Avenida Italia, Vila Center. Caix Domèstic, no son ofertas, son nuestros precios.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Sempre Rápid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rápid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
En Efecte Vila-real Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Vila-real per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevr.com.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Vila-real. Canós Impressors. La millor impressió, sempre al teu costat.
Agricultor, Roundup Ultra Plus. Más económico por ser más eficaz, sin necesidad de mezclas. Roundup Ultra Plus. Ahora, menos de 3 euros el litro el segundo envase. Distribuido por Agromaestrat. 964-32-2041. Si no lo encuentra, llámenos al 964-32-2041.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Continuem en directe i anem a parlar de les festes fundacionals. Durant les últimes jornades ja hem anat destacant algun dels actes, hem parlat amb els seus protagonistes, però també digueren com aglutinador d'aquesta programació, i sabent que aquesta és una programació en la que intervenen diferents àrees municipals, tenim el regidor de Cultura de Vila-real, Eduardo Pérez. Molt bon dia, buenos días.
Hola, molt bon dia.
Doncs estem parlant de les festes fundacionals, que ja diguem últim en la programació, una quincena d'actes més o menys. Per ara, com valore, no?, des del consistori, la marxa d'aquesta activitat de les festes fundacionals?
Bueno, pues la valoració molt bé, perquè bueno, pues han fet efectivament actes que són de cada any, tradicionals, ja molt institucionals, saps, en la nostra programació de les festes fundacionals, però després també han hagut actes nous, com per exemple les jornades de traducció i literatura religiosa medieval, l'exposició de l'exposició Bíblia i Cultura, i després pues, lo que mos ve este cap de setmana, que realment és també molt novedós i molt interessant, i que està alçant moltíssima expectació, i si vols ja entrem en aquest tema.
Què de tot? No sabem si l'òpera, si aquesta de Benaventura do Pasqual, el mercat medieval, és que clar, arriba,
sí.
Arriba en plats forts.
Efectivament, demà tenim un dia molt assenyalat, perquè bueno, és la la inauguració del mercat medieval, que bueno, d'alguna manera ja és un acte tradicional també, no?, de les nostres festes fundacionals.
Que ja està muntant-se, no? Que
ja... Efectivament, ja tenim les banderoles, tot espera, i està tot ja molt ambientat. I bueno, després a les 7 tindrem la presentació de les sales permanents del Museu de la Ciutat Casa de Polo. S'ha fet una remodelació de les sales perquè bueno, este any hem tingut una gran exposició dedicada a l'escultor Pasqual Amorós i això ens va fer reconvertir l'espai per poder dar cabuda a aquella gran exposició, no? Una exposició antològica com no s'havia fet mai de l'escultor Amorós. I entonces, ara aprofitant que s'ha tingut que tornar a posicionar les sales en el seu estat anterior, pues s'ha aprofitat per a posar obra nova, per a reubicar peces, i bueno, jo crec que pels amics de l'art i de l'art local i del nostre museu pues és una bona ocasió per vindre perquè farem una visita guiada a les 7 de la vesprada. És un acte, per tant, que també tindrà lloc demà. I després a les 8, pues la presentació del llibre de Julio García Candau, Vila-real, memòries i contramemòries, que és un llibre que ens fa molta il·lusió presentar perquè creiem que Julián ha fet un esforç de memòria no exenta de melancolia, no? Del temps passat, però també de la distància, el viu a Madrid. Però té un record molt vívid de lo que va ser la vida en el Vila-real de la postguerra, sobretot, també dels anys 50, 60, arriba quasi fins als 70, n'hi ha coses. I parla de moltíssima gent del poble, parla de costums, parla de paratges, de paisatges del poble. Jo crec que és la intrahistòria de Vila-real. Això que no trobem en els llibres d'història fets per historiadors, sinó la intrahistòria on està la gent que no sé els diaris, efectivament. No? I jo crec que és un llibre molt bonic. De fet, jo he disfrutat molt llegint-lo i això que jo no he viscut la major part de les coses que conta el llibre. Imagina que per gent pues que siga més major i ho hagi viscut, serà una manera de rememorar temps i, des de luego, per la joventut, que sàpiguen molt bé, millor, quan senten coses als pares o als abuelos, pues recrear-hi s'ambient. Jo crec que és un llibre fantàstic.
Parlàvem l'altre dia amb l'autor i diu que almenys Vila-real li deu algun carrer a algun d'aquests personatges o persones de la contramemòria.
Sí, efectivament, una segona part del llibre, que és el de la contramemòria, que parla dels oblidats, no? Aquella gent que si haguera anat la història del país d'una altra manera, pues haguera tingut un nom en la història del deport o altres àmbits, però que per haver format part del bando que va perdre la guerra, pues els va oblidar per complet, no? I parla sobretot pues d'aquell boxejador que va ser un dels millors de la seva època i que, sin embargo, pues, ara vas a la Federació de Boxeo d'Espanya i no el tenen, no tenen ni el seu nom allí, com si no hagués existit mai. No? Entonces, estes coses, també parla dels nou vilarrens que van estar en Mauthausen, parla de gent que va ser fusellada en Paterna, de gent que va ser fusellada en Castelló, en fi, sí, i la segona part del llibre té algo que entronca molt en el que en realitat fa 6 anys que estem fent, que és la memòria històrica o memorial democràtic, com el diem així. I bueno, pues, d'alguna manera el llibre té aquestes dues parts, però la part primera, que és la part costumbrista, pues, jo crec que és un llibre quasi d'obligada lectura pels amants de Vila-real.
Almenys, no?
Sí.
Almenys per a ells. I així arribem també al cap de setmana, molta programació, de ben segur la més destacada, aquesta òpera. No sabem si ja s'han esgotat les entrades,
sí.
Encara
ja no n'hi ha, no? Sí, s'han esgotat. Jo hi ha gent que me pregunta, i no vull així... No vull crear falses expectatives, però hi ha gent que me pregunta encara i li dic, bueno, espereu a última hora per si hi ha algun retorn d'entrades, perquè, bueno, s'ha fet en dos dies, perquè el primer dia s'ha volgut fer un poc més institucional, convidar a les associacions del poble, llavors s'han repartit entrades a les associacions. És possible que hi hagi associacions a què aquestes entrades se'ls hagi quedat curt i és possible que algunes, pues, s'obren alguna, és possible, perquè la gent tinga compromisos o el que siga, no? Llavors jo sempre li dic a la gent que estigui un poc pendent i a última hora demà, pues, pregunten a l'auditori si queda alguna i tal, i bueno, si queda bé, si no també, i després inclús si tornen alguna, estaran en taquilla antes de començar l'espectacle, però tampoc vull alçar falses esperances. A hores d'ara no, no n'hi ha entrades.
Tot ben, no, perquè no és ben,
sí, no,
ben,
no estan
però...
a la venda, però repartides. Uh-huh. Sí, sí.
Clar, això igual fa que el consistori hagi de programar noves representacions.
En esta legislatura no.
No n'hi ha, no hi sent els números, no?
No, és que no
n'hi ha dates.
No n'hi ha dates.
Bàsicament.
D'ací a juny l'auditori no n'hi ha possibilitat. O sea, no n'hi ha possibilitat. Tindríem que llevar algo pa posar. Entonces no és possible. Però bueno, evidentment després de l'estiu, pues... dates n'hi ha i això, pues, bueno, pues...
Se pot estudiar, no?
Efectivament.
Qui vinga, si no està vostè?
Jo crec que esta òpera se representarà més vegades. Uh-huh. O sea, és la meva impressió que tinc, però el que està clar és que no va ser d'ací a 4 mesos vista. Entre altres coses perquè l'auditori no té fetges ja.
No té lliure, tampoc que en té lliure.
Efectivament.
I clar, suposem també que el fet que siga una doble estrena aquesta de l'òpera fa que també el tema de Camino s'hagi hagut de moure, no? De normal és a l'auditori i serà estretge.
Claro, claro. Efectivament.
No dona per a tant.
És això, és que no pot ser. L'òpera ha tingut bloquejat l'auditori tota una setmana.
Entre els assajos...
Claro, el muntatge ja de per si de l'escenari ha hagut que llevar... les 3 primeres files hem tingut que llevar
per a
l'orquestra. Uh-huh. Muntar una òpera no es fa en un dia. Les obres de teatre que fem dissabte